Feina ara per treure les víctimes d'entre els enderrocs. De moment es desconeixen les causes d'aquest ensorrament.
Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb Joana Marató.
11 i 5 minuts, continuem aquí el dia, tercera hora de programa, tercera hora en què vos feim companyia i vosaltres en altres. Ja sabeu que avui estem molt contents perquè han sortit les dades de l'EGM i, Joan, sembla que tenim molt de seguidors, molt de oients, molt fidels i estem molt contents i no està de més que tornem a agrair, no?, a tots els nostres oients aquesta fidelitat.
Així és, agraïm d'entrada els 25.000 oients diaris d'Iveta Ràdio que segueixen fidels a aquesta sintonia i també, com si concretam, els 12.000 oients diaris del dia ja consolidats i la resta també d'oients els convidem a gaudir d'Iveta Ràdio, però res, gràcies a tots.
Gràcies, perquè no poden dir una altra cosa. I també poden dir gràcies a la Yolanda Ruiz, que molt segueix acompanyant a la producció, i ara a en Bernat Nadal, que és el control tècnic. Començant parlant-vos d'una de les notícies que ens deixava ahir i aquesta matinada morts de diversos cantants. D'una banda, la notícia de la mort de Jorge Martínez, cantant i líder de Los Ilegales, i avui ens han despert amb la notícia també de la mort de Robi Iniesta, cantant d'Extremoduro.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar.
Robi Iniesta, figura clau a la música espanyola, moria ahir als 63 anys d'edat. El músic extremeny era un referent del rock espanyol de les darreres dècades. Va deixar els escenaris fa d'haver un any, precisament per problemes de salut, però se'n desconeixen ara mateix, han dit, encara les causes de la seva mort.
Clar, i ho han dit a primera hora de programa, dèiem que és un referent del rock, però també, qui diu referent del rock, diu poeta, o per a molts, com jo, sí que ho era, poeta, i fins i tot filòsof, m'atreviria a dir, perquè les seves reflexions a vegades eren bastant profundes. És vera que a la dècada dels 90 va despuntar amb aquest rock, que ara sentíem un exemple, amb aquest so payaso, però després, sobretot en solitari, tenia unes lletres molt profundes i també molt filosòfiques, la veritat.
I si ja era un mite, per molts, el fet de morir també en, tan prest, no?, en aquests 63 anys, també encara mitifica molt més la seva figura, com dèiem. Sé que, Joana, tu ets de les més seguidores d'Extremoduro,
sí, d'aquesta taula. Sí, i te diré una cosa, tenc un dol, i és que no l'he vist en directe mai. O sigui, som molt seguidora, i he tingut un parell d'oportunitats per veure-lo, i per diferents causes no l'he vist, i tenc aquest petit dol, o aquest petit pesar, no?, de que en directe no l'he pogut veure mai. O sigui que, bé, sempre me quedarà, com de també a primera hora, el llegat musical de Robi Iniesta.
Jo no som seguidor d'Extremadura, però sí que curiosament passava quan a una festa, un local, a on sigui, posaven tot tipus de cançons, el moment d'Extremadura, jo no era el que més ballava, però en canvi sí que he de dir que la gent que ballava Extremadura o que ho cantaven amb més passió que la resta de cançons. És a dir, hi ha com un lligam emocional, no?, que jo ho observava en moltes persones quan sonava Extremoduro, com recitaven aquelles lletres, per damunt fins i tot quasi desballar, no sé, trobava que hi ha hagut un vincle molt, molt especial amb aquest grup.
I d'un vincle i un homenatge que també hem volgut fer aquí a primera hora amb aquella cançó que hem triat, Si te vas, i en aquesta ocasió una que per aventura és de les més conegudes, que és aquest So Payaso.
Al dia, IB3 Ràdio.
I ja ho deuen fa una estona, seguim molt pendents del temps amb l'Albert Darder, que mos segueix acompanyant i volen saber... Albert, mos ha fet un petit spoiler, que no mos emocionem, però volen saber què passarà aquest Nadal. Tocarà abric o ni això?
Jo espero que sí.
T'agradaria que sí, però... No mos podem emocionar no. Directament.
Jo t'ho dic una cosa. Tenc el batlem preparat a casa nostra. Si ve temps d'hivern, el muntaré.
Ah, o sigui, tu no poses batlem si no fa fred.
No.
Què vol dir això?
No, sabre el pot sempre, però el batlem ja és una
sí,
cosa...
Sabre sí que ja te supera en aquest sentit.
Sí.
No pot resistir, però el batlem sí que depèn de...
Sí.
Perquè quina és la previsió ara mateix? Algun front de cara a aquests dies de partida 20 de desembre? Al contrari, que s'ho preveu?
Ara mateix tenim a sobre un anticicló que és un plasta que no hi ha quin muslo llevi del mig, i estem pendents d'una possible retirada d'aquest anticicló cap a l'Atlàntic, i si això passa, que seria a partir de dia 20, mos obriria la porta a entrades de vent del nord. Hi ha models que comencen a incidir en aquesta possibilitat, però de moment només és una possibilitat i que li queden dues setmanes.
No, i t'anava a dir, és que queden 10 dies encara.
Fa molt mal dir, això. Però,
però vull dir que són 10 dies en què sembla que la cosa estarà tranquil·la.
Ara mateix tenim almenys una setmana de tranquil·litat absoluta, això sí.
Però han tingut boira, no? Han tingut sí. Aquests dies aquesta boira i sobretot aquesta humitat. No sé si té connexió o... Sí,
sí, i tant, perquè tenim una massa d'aire càlida, 1.500 metres, el contrast de temperatures fa que se formen boires, com vàrem anunciar la setmana passada. Jo el que em feia por en un principi és que aquest anticicló se m'adjuntés amb el de gener i que ja sumassin dos mesos així. Per favor, no. Jo espero que, efectivament, venguin canvis per Nadal, que estadísticament és una època poc plujosa, de pressions altes. Per tant, espero que sigui una excepció i puguen tenir temps remogut.
Recordem el que deies abans. Curiosament, aquesta setmana feia més fred el Pla Mallorca, en cert moment, que no el Puig Major.
Avui mateix ha passat això.
Sí. És curiós, eh?
Ha hagut temperatures de 3-4 graus en el Pla, mentre en el Puig Major estaven a 7 o 8. És molt curiós.
I també una altra curiositat, que també vull fer referència a una cosa que havies publicat fa... no sé si va ser ahir, que també ha plogut més a Eivissa i a Formentera, que no a Mallorca o a Solla, paraves d'exemple, no?
Sí.
I és una, com una contradicció, una cosa una mica anòmala, no?
Perquè vegis lo desbaratat que està tot, i això, més que res, és la demostració de que els vents del nord estan desapareguts, que és el que m'ho fa ploure a la serra, els embassaments estan que donen pena, i en canvi, altres zones de les Balears ha plogut molt més que la serra, la qual és una incongruència total.
Parlant de què ploure, també, ara que recordava Eivissa, ja poden dir que mos allunyam per mesos de fenòmens com la Dana, que solen anar més lligats a final d'agost, setembre, octubre, com a molt novembre, però sí que el manco desembre, gener, que en mesos de més fred, suposen que teòricament no tinguem aquestes danes?
Teòricament, però a la pràctica pot passar qualsevol cosa. No sé si vos en recordareu, abans de que mos tancassin, mos confinassin a casa nostra, l'any 2020, per mes de gener van tenir una dana, un temporal, que s'ha de glòria, que va ser un temporalàs.
Va ser dos, sí.
Que vosaltres dos la vareu narrar, estava unes de matins, jo me'n recordo d'haver-ho vist, que va ser un temporal de llevant molt fort que me'l va sorprendre en ple mes de gener. Per tant, la capacitat està a qualsevol dels 12 mesos de l'any. Que és més probable a final d'estiu, principi de tardor, i que siguin més fortes, efectivament. Però a passar pot ocórrer qualsevol mes de l'any.
I d'Albert, estarem molt pendents, t'agraïm com sempre que me'l facis aquesta predicció, perquè sempre volen saber, però nosaltres ja saps que no som entesos i per això te necessitam a tu, perquè mos facis 5 cèntims, no?, d'allò que passa i allò que passarà, perquè també és important, no?, mirar una mica de cap en el futur, tot i que també sempre ho deim, és difícil, no? No tenim una bolla de vidre, simplement tenim aquestes prediccions i vosaltres vos basau en, no?, amb això. Moltíssimes gràcies, Albert, ja veurem, no?, si mos posaran la jaqueta o si no mos la posam.
Espero que la setmana que ve tinguem les coses més clares i veurem si podem afinar més el pronòstic.
I doncs esperam, no?, la setmana que ve perquè mos ho puguis afinar, com dius tu, una micona més. Moltíssimes gràcies, Albert.
Gràcies a vosaltres.
La veritat és que avui ens ha quedat, o ens està quedant, un programa bastant nadalenc, i parlant de Nadal i de com aquests dies conviden a ser feliços, a compartir, a donar una mà, a fer dinars i sopars a les totes, si tens gens a casa, a escoltar sense aturar cançons com aquesta, i alerta que no serà la darrera vegada.
All I Want for Christmas is You, canta Maria Carey. Crec que no hi ha una persona ara mateix en aquest planeta Terra que no hagi escoltat aquesta cançó, per aventura sí. L'hauríem d'entrevistar, fins i tot. De fet, fem una crida aquí a Balears. Si qualcú ara mateix acaba de sentir per primera vegada aquesta cançó, que mos cridi, 9-7-1-3-9-0-0, que mos digui que se sent amb aquesta novetat. Però bé, hem de dir que hem escoltat moltes vegades aquesta cançó, com hem escoltat també el que hi ha darrere, no?, d'aquest ambient nadalenc. Avui n'hem de parlar perquè podem dir que vivim un bombardeig nadalenc que ens convida a reflexionar sobre l'amor, sobre la família, sobre l'amistat. Però, i si no tenim aquests ànims, aquest mood, com se diu ara de forma moderna? I si Nadal es feixuc per naltros? Imagineu-vos que ho acabeu de deixar, per exemple, a la vostra parella.
I ja no t'ho dic, Joan, si has viscut un dol recentment, per exemple. Ha de ser molt, molt dur. Nadal ens ha de permetre ser un poc grins i manifestar-nos com puguem o com sapiguem. Si no sou Nadal lovers, aquest és el vostre espai. Així que, si vols, hem de saludar amb el psiquiatre José Carbonell per parlar amb ell d'aquest altre mood que, per ventura, molts dels que ens escolten també tenen en aquests moments. José Carbonell, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com estàu vosaltres?
Nosaltres estem bé. Te diria que sí que tenim més esperit nadalenc, però que també ja tenim una micona d'això, d'aquesta nostàlgia, aquest recordant els que ja no hi són. També està bé i també és lícit, no? No està del tot content per les festes de Nadal?
Totalment d'acord. Si tu te fixes, nosaltres fem com un... mirant cap endarrere i valorant el que ha estat la nostra vida, no només el darrer any, fèiem una valoració i moltes vegades és el moment que recordem les persones que han estat en la nostra vida, que han jugat un paper important a la nostra vida i que en aquell moment, pues, que potser en la voràgine des dia a dia no te'n recordes, però que veus aquella cadira buida o inclús tens aquesta sensació de tristesa o sentiment de culpabilitat o de sentir-te malament de que tu t'ho estàs passant bé, de que tu estàs visquent i aquesta persona que estimes o que estimaves tant ja no és, pues, te pot generar uns sentiments confrontats, te pot fer sentir malament.
Mm-hmm. El doctor Caronell és team Nadal o team no tant de Nadal?
Jo som team Nadal de fora. Mm-hmm. O sigui, jo sempre recomano a la gent que sobretot quan ha de passar un Nadal a bon tinguis un sentiment de melancolia on la teva parella t'ha deixat o estàs visquent un dol. Intent, sobretot els primers Nadals, recomanar a la gent sortir una miqueta de l'entorn on tots són records d'aquesta persona que ja no és, perquè si no, sí que és vera que moltes vegades aquesta melancolia, aquest sentiment de trobar-te malament perquè tu estàs bé o perquè estàs intentant celebrar, inevitablement un cop parteixes amb les persones que estan en el teu entorn. Entonces, jo estic a favor de Nadal, però moltes vegades li dic a la gent, mira de fer coses que no fes habitualment fins l'any que ve.
Doctor, jo li anava a demanar, perquè clar, posàvem aquest exemple de recordant els éssers estimats que ja no hi són, però també dibuixàvem aquest altre escenari, que també és complicat, com pot ser rompre en la teva parella, no? I, per exemple, la persona s'ha d'enfrontar a sopars en família i també a moltes explicacions, perquè és el moment en què la família o els amics aprofiten, no?, per demanar-te què ha passat, que és allò que vos ha passat, com es pot gestionar això sense... Com? Sense morir en l'intent, també, no? Perquè s'ha de fer complicat, no?
Bueno, sí i sobretot perquè moltes vegades, quan estem celebrant, brindam, i quan brindam, pues, fem més preguntes i mos mullem una miqueta més, i de vegades, pues, sí que és vera que si has d'explicar qui ha estat culpable o qui no ha estat culpable, jo crec que hi ha coses que depenen de tu. O sigui, jo puc compartir amb les persones que tenen el meu entorn les meves intimitats de si ha romput amb la meva parella o no, o les conseqüències o les causes de la ruptura, però també tindre de mirar, escoltar, jo no vull xerrar d'aquestes coses, si no pot ser greu, jo vull disfrutar d'estar amb altres les persones que estim i lamentablement tots varen fer un esforç perquè funcionar la relació, no ha funcionat i mos estimam intentant durar el millor que podem, però jo intentaria no donar explicacions, perquè una vegada has començat a donar una explicació ja estàs perdut.
I el que abans explicàveu de si ha mort qualcú recentment i recomanau, no?, evitar per aventura en els propers Nadals, després d'aquesta mort, no?, fugir una mica d'aquests espais comuns que se creaven per no recordar tant aquesta persona, se m'acut que a vegades molta gent que ho pot assumir aprofiten per fer algun viatge, no?, per Nadal, per sortir, no?, una mica de tot allò que recorden. No sé si també és una solució al manco temporal, no?, d'aquell primer Nadal post aquell dol, però un viatge per refrescar d'una altra manera.
Per passar ses fetges, sobretot si és una família que has perdut una persona important, una abuela, una madre, una persona que sempre ha estat darrere de lo que ha estat muntat aquest event de Nadal o muntat totes aquestes festes i de repente aquesta persona no és, de vegades, sobretot per un o per l'altre, sempre, jo som molt partidari de dir a la gent, després de 30 anys de fer aquesta feina, de dir, millor que prendre pastilles és viatjar. O sigui, és vera que tu pots, com a psiquiatre, recomanar teràpia, molta teràpia, pots ajudar amb medicació quan la melancolia ja t'arriba en el punt d'una tristor que te du cap a un principi de depressió, perquè després ve la cuesta d'enero, no? Aquesta part que se post Nadal que moltes vegades mos du a depressions. Doncs, de vegades, jo ja des de mesos abans li dic a la gent, per poc que puguis fer una escapada, o a lo millor passar aquest any o passar aquest Nadal a un hotel que no sigui, que tenim moltes oportunitats aquí a Mallorca de fer aquestes coses, però sortir una miqueta de l'entorn, que t'ho fain tot fet, i que puguis disfrutar sense tenir tan presents ausència d'aquesta persona que t'adú en aquesta sensació de solitud o en aquesta sensació de culpabilitat perquè t'ho estàs passant bé, de tristesa, ressentiment, quan realment Nadal és una cosa que tu veus a la gent del teu entorn que s'està passant bé, que està disfrutant, i tu per de dies ho estàs passant malament i l'únic que penses és jo me'n vull anar al llit abans i vull que passin aquestes fetges el més aviat possible.
Clar, per ti és una bona opció, però no sempre se pot, perquè, a veure, no tothom se pot permetre, ara tot està molt car.
I manco per Nadal.
I manco per Nadal, perquè tot. Els bitllets estan molt cars. Però, doctor, li plantegem algunes idees per fer el Nadal més bo de dur, si tenim una situació difícil. Vostè pot respondre si les veu encertades o no. Ara vostè mos dirà. Per exemple, ara en el verd, jo si no fa fred no poses batlem. Per exemple, no sé si evitar porar l'arbre de Nadal i esbatlem pot ser una opció bona, si no volem caure en aquest estat de que estem deprimits i que no mos agrada celebrar Nadal. Vertader o fals? Ajuda a evitar, per exemple, aquest ritual d'engalanar ca nostra?
Jo diria que una cosa discreta per si hi ha nins a la família, però no, que no sigui una cosa tan marcada com era com altres èpoques. Depèn de la persona que has perdut, però sí que diria que menys és més quan estàs passant un dol.
Una altra opció que li proposam, anem. Sabrà dir que no, en aquesta pressió social, i no tenir por a ser, el que es diu popularment, com un mal queda. Per exemple, si no vull anar a un sopar de família, perquè no vull parlar del meu procés, de com me sent, com ho veus? Se pot fer aquesta passa o és massa arriscada?
Una persona se pot deixar estirar en fils de seda. Si veu que pot aguantar i que pot, li pot venir bé per sortir una miqueta de l'aïllament, però si veu que se li fa massa gros, millor que no.
D'acord. Següent proposta, que aquesta també la trobem ben interessant, fer plans alternatius durant aquestes dates. Què vol dir? Sempre s'ha dit que el cinema, dia 24 de vespre, està buit. No sé si fins i tot això ho podíem provar.
El cinema m'apareix una idea fantàstica. M'apareix una idea fantàstica.
Que no sigui una pel·lícula de Nadal.
No.
Que sigui una... Que no sigui prohibidos drames i comèdies dramàtiques. I comèdies dramàtiques. Cuidado, que posa comèdia i després és dramàtica. No, aquestes tampoc.
Clar, perquè però hi ha moltes que són comèdia de Nadal romàntica, també, a vegades. Aquestes ja has trencat en separat, tampoc.
El sol de la Toscana prohibido. I aquestes, i així, i tal. Sí, però tot el que sigui... Sí, m'apareix bé. Aquesta opció m'agrada, també. Anant al cine, sempre.
El que parlàvem també sobre
com
Nadal...
Palomites, que té serotonina.
Ho curen tot, efectivament, ho curen tot, estan d'acord. El que parlàvem abans, que jo crec que passa durant l'any, però que es potencia durant el Nadal, i amb vostè n'hem parlat moltes altres vegades, aquesta imposició de la felicitat, que es maximitza en els Nadals. Com combatre això? Perquè durant l'any ja se mos imposa moltes vegades a través del que veiem a la televisió, el que veiem a les xarxes socials, aquest han de ser feliços, però és que, clar, per Nadal ho han de ser molt més, teòricament, no?
Bueno, jo crec que mos han d'impermeabilitzar una miqueta. La millor manera d'impermeabilitzar-mos és sobretot fer una petita reflexió i arribar a un acord amb tu mateix. O sigui, sempre mos han de pensar que no som culpables de que hem perdut qualque persona o qualcú mos ha deixat, i que en el final pues, la vida és molt llarga, que tenim molta vida per viure, molta gent per conèixer, moltes oportunitats. I sí que és vera que la gent en el teu entorn pot estar molt feliç, però disfrutar de la felicitat dels altres, però en el mateix temps intentar no necessàriament que la gent esperi de tu i ser conscient que la gent no esperi de tu que tu puguis estar tan feliç. Jo crec que moltes vegades molta gent somriu, molta gent ho du per de dins, i si t'estimes una miqueta i te cuides i mires per tu, pues possiblement puguis passar aquestes festes pues, con un aprovado i sobretot sense records negatius d'aquesta melancolia que puguis anar acumulant. Però sí, la felicitat imposta s'ha de combatre en el que és una miqueta de coneixement, en criteri.
I com responem, si fem aquesta passa, si deim, vinga, sí, aniré en aquest sopar de nit de Nadal, sí, o en el dinar de Nadal, fem aquesta passa, ho han deixat en la nostra parella, o seguim en aquella taula i arriba la temuda pregunta de quan te demanen per la teva ruptura te diuen i què ha passat en la bona parella que fèieu? Quina resposta concreta poden donar aquí, en aquesta temuda pregunta?
Bueno, jo crec que sempre s'ha de contestar de manera positiva, pues que he estat amb una persona que és la més meravellosa del món. Lamentablement, de vegades les coses, inclús més meravelloses, acaben i tots dos tenim una fantàstica relació i coses que no se poden explicar, però han decidit que fa camins separats. Jo crec que sobretot donar una resposta que no doni peu a fer més preguntes.
Vinga, m'agrada que sigui un positivisme molt potent per contrarrestar,
sí.
No?
Això si és que no tenim ganes de parlar-ne, però si tenim ganes, també està bé, sí, que per aventura no. Aprofitem, no?, per desofegar-nos, sí,
descarregar
sí, i fer descompressió.
Bueno, sí que és vera que després si tens ganes de poder dir tal i Pasqual o aquestes
coses... No dic que va deixar malament, dic de comptar.
No, ja ho sé, que entrar, no, fitxat, és que tal, però és el que t'he dit abans, si la bolla comença a rodar, a la muntanya, això és com una bolita de nieve, que comença a xerrar i se va fer més grossa, i en el final, pues, lo que era un petit comentari de per què t'ha deixat o per què l'has deixat o què ha passat i tal, no sé què, no, normalment no queda en un comentari, sinó que... Però què és exactament? Però i era estar amb una pareja i mira, i lo bien que us ho passava i totes les coses que feies junts i els records, i a lo millor si xerrau o feis teràpia, doncs la bolla se va fer més grossa i després... Sí, però jo m'ha dit que... que després te venen aquests comentaris de... És que jo m'ha dit que a lo millor que si tu haguessis canviat o si canvies o si fas una altra cosa, a lo millor sí que te donaria una segona oportunitat i per què no ho tornes? Entonces, tu te'n vas d'allà amb les expectatives de que a lo millor la persona que t'ha deixat a lo millor tornaria en tu i realment no és vera. Entonces, has d'anar amb precaució.
Sigui com sigui, doctor, no és obligatori sentir l'esperit nadalenc, però sí que és cert que són dies en què pareix que han d'estar contents i hem de tenir en compte, no?, que molta de gent ho està o ho pot estar passant malament. Per això volíem parlar amb vostè, doctor Carbonell.
Sí.
Moltes gràcies pels seus consells. Esperen que els nostres oients hagin pres bona nota. I bones festes, si no mos tornem a escoltar i a veure.
Claro que sí, bones festes
molt
per
d'anys.
Tots.
Molt d'anys.
Molt
d'anys.
Adéu.
11:30, una pausa i tot d'una tornant, perquè hem de parlar d'una altra cosa de Nadal molt important, el sopars d'empresa. So much frustration. The prisoners must be free, yeah. Never make a politician. Grant you have favor. They will always want to control you forever.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. El dia. IB3 Ràdio.
I doncs sí, és època de sopars de Nadal, molts ja ho tenen tot a punt, reserves fetes, plats comanats, per celebrar amb companys, amics o família aquestes festes de Nadal.
I enguany hem de dir que l'ambient sembla especialment actiu, perquè segons el sector, les empreses i moltes famílies tornen a planificar sopars nadalencs amb força. Els restaurants de Mallorca ja registren un bon nombre de reserves anticipades i, de fet, alguns espais ja estan pràcticament plens. Enmig d'aquest context, per saber com van les reserves, quines són les tendències, què demana la gent i com està reaccionant la restauració, avui volem parlar amb Tomeu Mas, com a gerent de Caep Restauració, que ja podem saludar. Tomeu, bon dia, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia, com estàs? Bon dia.
Podem parlar d'una anticipació rècord enguany en les reserves de sopar d'empreses i famílies a Mallorca?
Sí, anticipació rècord, si podríem dir, perquè el mes de novembre ja hi havia determinats llocs, ja tenien reserves i bastant complides. Així que sí, podríem dir que sí.
I Tomeu, per dates, quines estan resultant més demandades? Perquè, per exemple, de sopars de Nadal hi ha gent que ja els ha fet, hi ha gent que els fa aquest cap de setmana, hi ha gent que encara apura a l'altre cap de setmana, en els de 19 i 20. Més o manco, quines són les preferències de la gent?
Bueno, en general, segur que els cap de setmanes previs de Nadal, que són aquests dos o tres cap de setmanes del mes de desembre, són els més demandats. Principalment, pues, si empreses habitualment sol ser més en divendres i en dissabte, i el diumenge queda més per la família, i les que ja són dins les setmanes de Nadal són més de família i amics que d'empresa. Per això també va un poquet sobre si han trobat la fetge que els volien en el puesto que els volien, que resulta que quan els la volien fer, per exemple, no sé, dic jo, dia 8 de desembre, pues li han dit, no, mira, està ple, tenc possibilitat de que vengueu, pues, no sé, dia 28 de desembre. I, bueno, pues ho canvien si els interessa i si els va bé tots.
Parlant més de dinars o de sopars, també quin tipus de menús són els més habituals? No sé si estan canviant les tendències en aquest sentit, que és el més habitual, tant per gent, per si dinar, sopar, per tipus de menú...
Sí, fa un pocs anys en aquesta banda han notat que de cada vegada el dinar se fa més, té més demanda. Per part de les sortides amb amics i amb empreses i grups de feina, perquè té la possibilitat de que puguis allargar sobre baixa més, no? Però sí, la tendència és un poquet aquesta aquests darrers anys.
Menú tancat, sols habitual, també entenc, no?
Sí, home, és que, clar, hi ha restaurants que ja els tenen preparats, o ja quan fas la reserva, pues demanes el que vols, no? Evidentment és molt més fàcil, molt més operatiu, més ràpid, inclús pot servir si el client no ho ha d'anar a demanar un per un, que és el que volen, tenir-ho mig preparat i tal. Ja si ho tens preparat, pues tot és molt més fàcil per tots.
I després de la pandèmia, és vera que molts de sectors encara fan feina en cautela. Sempre ens referim, no? Però és que la pandèmia ho ha marcat com a inici de moltes coses. Veus aquest any una demanda tan alta com abans o més moderada per la situació, per exemple, econòmica?
Bueno, diguem que l'alegria va per barris.
Clar,
hi ha zones que... Sí, és oferta de restauració, l'oferta gastronòmica és molt heterogènia i, bueno, pues, hi ha zones que estan funcionant molt bé, que no tenen queixa, que han començat amb les reserves abans, i hi ha altres zones pues, que potser pues, no han funcionat de la mateixa manera. Però jo diria que les que són més conegudes estan funcionant raonablement bé. Raonablement bé vol dir que, bueno, pues poden haver incrementat el tema de les reserves i altres pues, s'han quedat un poquet a mitges.
I feien referència en aquests sopars d'empresa, no?, de companys de feina, però també és vera que, a més d'aquests sopars d'empresa, sembla que els sopars familiars o amb amics també tornen a pujar. És un canvi sòlid, diries, en hàbits, o només és una tendència puntual? Perquè és vera que, clar, molta de gent ja no vol fer el sopar que seva, ordinar que seva, perquè són molts, perquè no hi cabem, perquè és molta de feina...
Sí, sí, tu has dit, és un poquet això, no? O sigui, de cada vegada les reunions familiars requereixen pues, un espai determinat i que de cada vegada pues, hi ha més limitacions, però això, d'altres coses, perquè també les cares són més petites, els perdins ja s'han anat, han d'assumir la tradició familiar, pues, els fills, la família s'ha atomitzat, les cares són més petites, la comoditat que tots anem a cercar a l'hora que molts serveis que vinguin a dins la taula, el fet del dinar de Nadal, que és molt popular a Mallorca, sí, s'està tenint la tendència de fer-ho a fora. I, bueno, pues, aquesta sí és una tendència.
No sé si teniu cap problema pel que fa, per exemple, subministrament personal aquest Nadal o aquestes festes. Hi ha qualque problema en aquest sentit o tot controlat?
No, no, perquè mira, els temes de Nadal normalment ho sol resoldre en el seu personal propi. O sigui, és que ja tens fent feina tot l'any, i si tens estres de cap de setmana, pues, passen a fer els estres a les fetges de Nadal, també. Normalment no sols ser, no és com en l'estiu, que necessites personal nou, personal que amb un contracte de 3 mesos, o és Nadal, els resols en recursos propis.
Tomeu, i darrera pregunta, si hi ha qualcú que mos escolta i diga, ai, jo encara no he reservat, ai, són atents o ja no ha espai per mirar de trobar lloc?
No, són atents.
Ahir són atents, no?
Si no és un puesto, seràs altre.
I del que facin via, no? Els ho podríem dir?
Sí. Quan tantes, sempre ho pot triar. Quan tantes ho fa, més possibilitat de poder triar.
I del Tomeu Mas, gerent de CAE Restauració, que vagi molt bé, que siguin unes festes profitoses i, sobretot, que vagi molt bé aquests dinars de companys, d'empresa, de família, d'amics, etcètera, etcètera. I per tu també, evidentment.
Gràcies i molt d'anys.
Molt d'anys. 11:40, una petita aturada, i parlam avui de intel·ligència artificial.
El dia amb Joana Marató. IB3 Ràdio és cultura. Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix. Para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comanen una.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
La primera vegada que en parlam, però avui tornem a parlar de l'ús de la intel·ligència artificial, però en aquest cas ho encaram des de la perspectiva, Joan, de l'ensenyament de secundària a escoles i també a instituts.
Així és, l'ús de ChatGPT a secundària ajuda o drecera. És el títol de la xerrada i taller per joves que es farà avui a l'accés de l'Hora Baixa, a Can Sales, a la Biblioteca Pública de Palma. Un taller que realitzaran dues professores del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. Es tracta de Sílvia Ortiz i qui avui ens acompanya, Joana Blaupoulou. Aquí ja podem saludar, Joana, què tal?
Hola, com estàs? Bon dia.
Podem dir que la IA, a través, per exemple, del ChatGPT, ha entrat a les aules, tant per docents com per alumnes. Això ja és així, ja és una realitat a secundària?
ha entrado en nuestras vidas. Entonces, sin ninguna duda, entra en las aulas. Pero sí que es verdad que depende todavía mucho de qué colegio, qué profesor, qué instituto. Todo lo que nos falta todavía es como un marco orientativo de cómo es que hay que educar en esta área de la inteligencia artificial. Entonces, ahora mismo estoy iniciando un nuevo proyecto con la universidad que se llama AI Upskilled. Es un proyecto financiado por la Unión Europea, que es muy interdisciplinar. El investigador principal es un catedrático de psicología aplicada a la educación, Rubén Comas, y en este proyecto trabajamos la Universidad de las Islas Baleares como la que coordina todo el proyecto, que ha conseguido este fondo europeo, pero conjuntamente con una universidad de Chipre que se llama Frederick University, con una de Chequia que se llama Masaryk University y con tres empresas que trabajan en el área de la innovación y de la tecnología, que son de Portugal, IceQ, y de España, Inopares, y de Grecia, Medea Lab. Y conjuntamente lo que trabajamos ahora es, pues eso, intentar crear, mirando también un poco directrices de la UNESCO, de la Unión Europea, creando un marco como de competencias. ¿Qué competencias tendría que tener el profesorado que da clases, ¿no?, a diferentes niveles educativos para incorporar la IA en su aula, ¿no? Pero que está en el aula está. Lo que pasa es que depende mucho todavía del interés individual de cada profesor, cómo intenta hacerlo. Algunos pues también lo prohíben totalmente, otros intentan hacer ejercicios con ello para aprender a usarlo de manera responsable. Estamos ahí iniciando.
Que tu moltes vegades mos has dit que és inevitable utilitzar-lo perquè ha entrat a les nostres vides, igual que ha entrat a les aules, però s'ha de fer pedagogia per ensenyar, no? I d'aquí aquest títol, ajuda o drecera, no? Imagina que això pels alumnes també ha de ser interessant, no? Com ho poden aprofitar?
Sí, porque ¿qué pasa? También en el aula, cuando está tu profe, ¿no?, pues tú no te atreves a decir que usas la IA para hacer alguna...
Sí, porque fa vergonya, ¿no? Exacto. La gente en general fa vergonya dir-nos que he fet això, aquest treball, aquesta feina, amb intel·ligència artificial. Supos que també n'hem parlat tu i jo. Mos hem de llevar aquesta pudor, ¿no?, de dir, no, és que m'he fet servir, m'he ajudat de...
Yo creo que sí. Creo que dentro de aprender a usar esta herramienta de forma ética también está... usarlo de manera transparente. Entonces tenemos que decir para qué lo uso, cómo fue el proceso y cómo lo he utilizado para el aprendizaje realmente, ¿no? Es lo que digo, no hacer el atajo, ¿no?, como decimos en este curso. Y claro, a lo que iba antes es que hemos pensado que a lo mejor un taller donde vienen diferentes jóvenes, diferentes sitios, y que no está su profe, ¿no?, enseñando, sino dos personas que a lo mejor no vuelven a ver en su vida, ¿no?, que no hay tanta vergüenza a lo mejor de poner este tema sobre la mesa y hablar no solo cómo lo usan, sino también obviamente de cómo creemos nosotras, de nuestro conocimiento de educación y psicología, de cómo deberían usarlo para que fuese útil, pero no fuese pues voy a hacerlo así para terminar más rápido.
Recordem aquest taller avui a les 6 de l'hora baixa, a la Biblioteca Pública de Palma, Can Sales, aquest taller per joves amb el títol de l'ús de ChatGPT secundària amb ajuda a drecera. Quines competències, per tant, és que està treballant en un marc, no?, també, però quines competències bàsiques que han de tenir els docents hauran de treballar a partir d'ara per tal d'incloure i ficar dins el pla d'estudis d'alguna manera això de la intel·ligència artificial?
Sí, la verdad estamos ahora al inicio y creo que lo más importante es que mostremos interés por ese tema, porque hay gente que estamos más a favor y hay gente que estamos más en contra. Y yo creo que incluso las personas que estén en contra tienen que conocer la IA, porque al final está en la vida de sus alumnos y sus alumnas. Entonces, yo creo que al final...
Y quien diu es profesor, diu es pares también, ¿no?
Claro, al final los adultos, los adultos somos los que tenemos que hacer de guía, y no son los profesores y profesoras, también las padres, las madres, que por cierto estáis invitadas hoy a venir al taller también.
Está oberto pares, ¿no?
Está oberto. También, o profesores, quien esté interesado, pero claro, las actividades las haremos con los alumnos y las alumnas. Pero efectivamente, yo creo que nos tenemos que poner todos a hablar de este tema, ponerlo sobre la mesa, que no sea un tabú, porque ellos y ellas ya lo usan, y obviar como si no pasara no nos va a ayudar.
I posa'm-nos un exemple de, ara de les activitats les farem amb els alumnes. Quines propostes les fareu per ensenyar-los, no?, a utilitzar bé aquesta intel·ligència artificial?
Bueno, en primer lugar, també queremos hablarles de què és i com funciona, perquè jo crec que aprendes a fiar-te o no fiar-te tanto si sabes com funciona. Entonces les ponem algunes imatges, per exemple, de diferents perros i les explicamos de com la IA ha aprendido que esto es un perro. Y luego viene una imagen, a lo mejor, de un lobo, y que entiendan que esto la IA lo va a detectar como lobo, no como perro, pero porque ha tenido muchas imágenes. Pero puede ser en alguna ocasión que un lobo pase por perro, porque es al final un sistema probabilístico. Entonces intentamos en el lenguaje infantil explicarles un poco la black box, cómo funciona, para entender los riesgos. Pero luego haremos también juegos con ellos. No quiero contar demasiado.
No,
¿quién conoce el juego del impostor, de los que nos oyen ahora? Vamos a jugar el juego del impostor.
Jo he jugat aquest pont, no havia jugat mai. He jugat aquest cap de setmana.
Ha tornat a recuperar-se, o sigui que hi haurà joc d'impostor, no?
Habrà, sí.
Que bé.
Clar, això també fomenta un poc l'esperit crític, no?, també, dels alumnes, que també és important, no?
Claro, porque quien conoce este juego, por ejemplo, el juego impostor, pues los otros que juegan tienen que detectar quién del grupo es el impostor, ¿no?, o la impostora. Y claro, es lo mismo con la IA. Tú tienes que usarla, pero todo el rato tienes que estar al loro, detectar si ahora mismo te hace de impostor o si te está ayudando. Entonces tienen que aprender qué hago con la información que me da, cómo verifico si es correcta o no, y también luego el resultado, por ejemplo, que vamos a decirlo aquí abiertamente, nuestros alumnos y alumnas lo usan para hacer deberes. Claro. Esto es así. Entonces, claro, para que aprendan, vale, me puede ayudar a lo mejor en los deberes, pero al final yo tengo que entregar algo que yo puedo firmar con mi nombre, ¿no? Que puedo yo decir, esto es mi trabajo. Pero que puedo haber usado la IA pues para ayudarme en la estructura o en la búsqueda de bibliografía o en la búsqueda de información o en darme unas ideas de qué preguntas me podría hacer el profesor cuando yo presente esta presentación, ¿no? ¿Qué preguntas me podrían hacer para prepararme estas preguntas, para luego presentarlo bien en clase? Pero que realmente el trabajo luego no sea de la IA, sea tuyo y lleve tu firma.
Si hi ha un risc de dependència entre els joves, entre els menors de les xarxes socials, existeix també aquest risc de dependència de ChatGPT, que també entenc que s'ha de controlar.
Sí, de hecho, en las encuestas que se han llevado a cabo también en marcos de la Unión Europea, es el riesgo que más detectan, también los jóvenes y las jóvenes. El riesgo que más detectan de la IA es el de la dependencia. También el estudio que nosotros realizamos aquí en la Universidad de las Islas Baleares en el alumnado, los dos riesgos que más detectaban es el de la dependencia y el otro de que puede hacer que pierda valor la educación universitaria, ¿no? Si realmente pasamos al tema de fraude, a solo copiar y pegar, aún más, que antes también se hacía. Entonces, esos son los dos riesgos que más detectan y la verdad es que están muy presentes, porque la ventaja también que más detectan es la de me da una respuesta rápida y 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Y pues el profesor tiene que esperar a verlo en clase o hacer una tutoría. Siempre hay un tiempo de espera, ¿no? Y el ChatGPT no. Y eso de la inmediatez que en general en nuestra sociedad, ¿no? Hablando ahora como psicólogos sociales, uno de los problemas que más tenemos, que pensamos...
Que vole correr, que vole tenerlo todo en el mismo
botón
moment.
Y salen las cosas, pues sí. La verdad es que ese riesgo es muy importante mencionarlo.
Però, així tot, tu penses que se pot aprendre utilitzant IA? Evidentment faràs més via fent un treball o cercant una informació, però te pot ensenyar també si intel·ligència artificial, no sé, és més organitzat, estudiar bé, fer bons apunts, no sé, hi ha qualque cosa bona que també hi puguem extreure d'això?
Jo crec que no solo eso, sinó que no nos queda otra. Es decir, no es una cosa que va... Es como el uso de los móviles, ¿no? Todo el mundo sabe que crean dependencia. Todo el mundo sabe los riesgos que tiene. Pero todo el mundo tenemos un móvil. Y yo, o casi todo el mundo, digamos, ¿no? Para no generalizar. Yo creo que con la IA va a pasar lo mismo. Al final todo el mundo lo vamos a ir usando y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que aprender a usarlo de manera útil. Y claro que nos puede ayudar. Nos puede ayudar justo en lo que tú has dicho, ¿no? En darnos ideas. También, ¿por qué hacemos ese proyecto? Porque es muy importante también tener claro... ¿En qué contexto? ¿De qué contexto claro. estamos hablando? No es lo mismo hablar de secundaria, no es lo mismo hablar de universidad o hablar de una persona que trabaja, ¿no? Ya en su trabajo y utiliza la IA, que por ejemplo entran más temas como protección de datos de la empresa, ¿no? Que yo no puedo usar la IA o cualquier herramienta para hacer informes de no sé qué, porque esos datos no están protegidos.
Claro, que esta es una cuestión también interesante, ¿no? La protección de datos dins del marc de la inteligencia artificial. de sardades que se van traginant d'una banda a una altra i que no estan protegides. Suposo que també s'haurà de legislar d'alguna manera, no? Perquè ni mitjans de comunicació ni altres empreses, dic mitjans per dir alguna cosa, però empreses en general, no facin o no exposin les nostres dades o dades de qualsevol tipus que puguin ser susceptibles a ser destapades, repartides i mal usades.
Claro, yo creo que también será un tema muy importante a nivel jurídico, ¿no? Como tú has dicho, porque uno de los miedos entre lo de la dependencia que tienen los jóvenes de hoy en día, y sobre todo las jóvenes, es que se utilice la IA para hacer deepfakes con contenido no apropiado, ¿no? Y que se utilicen sus imágenes de caras y se... Claro, y esto es también un riesgo y tenemos que no solo legislar, que serán otros los que harán. Creo que lo que más necesitamos es educar. Y también, como madres y padres, nos tenemos que poner las pilas, porque aunque digamos que, bueno, yo estoy...
También no queda de otro.
¿No? Es decir, ¿quién va a guiar a nuestros jóvenes si no los padres y las madres, ¿no? Y los profes en el colegio, en secundaria? Entonces... estemos a favor o en contra, creamos que haya muchos riesgos, ¿no? Yo creo que más cuando creemos que hay riesgos y estamos muy en contra es cuando más nos tenemos que meter para darles acompañamiento.
Sí, sí, hem d'estar molt atents i recordem aquest taller avui a les 6 de l'hora baixa, a Can Sales, amb propostes com de jocs, no? de reptes també, interessant pels alumnes, i dèiem, convideu també les famílies, hi poden participar, adults també hi poden participar, al taller serà pels joves, però hi poden assistir també més gent, no? Més
sí,
famílies.
Sí, perfectament, todo el mundo bienvenido.
Avui a Can Sales, a les 6 i mitja. Joan, abans d'acabar... no sé si dins tots aquests projectes que tens en marxa, perquè ja són parelles els tallers que has anat fent, sobretot fent aquesta pedagogia tan necessària i tan important, si de cara en el futur en tens plantejat o pensat algun altre. No sé si dedicar, per exemple, a pares, en els que ens puguem afegir nosaltres.
La verdad es que ahora estamos metidos en preparar uno, pero no puedo decir todavía muchas cosas. Pero me invitáis otra vez y os cuento.
Estàs convidadíssima, ja ho saps, perquè mos encanta que mos expliquis així de bé com funciona i com han de fer servir també la intel·ligència artificial. Així que, Joana, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta xerrada. Ja mos contaràs com ha anat i com ho han acollit també els infants.
Gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
El dia. IB3 Ràdio.
minuts ja, encara amb aquesta recta, rectíssima final del programa d'avui dimecres, dia 10 de desembre, però en aquest punt allò que fem i que solen fer cada dia és conèixer quins són els temes que tractaran els nostres companys de les edicions insulars del dia, així que passant primer per Menorca i saludam Clara i Mamí, bon dia, companya.
Bon dia, avui al Dia Menorca rebrem a l'estudi l'expert immobiliari Gabriel Aznar, que ha impulsat un portal web que aposta per sa permuta i s'intercanvi de cases com a recurs per a fer front al problema de l'accés a l'habitatge aquí a Menorca. Parlarem també amb l'arqueòloga Cristina Bravo per conèixer sa història del vi en els primers temps en sa dominació romana de Menorca a partir d'un estudi que ha elaborat de ses àmfores trobades pels arqueòlegs a sa nostra illa. Avui és dimecres, tenim sa habitual secció dedicada a comerços emblemàtics. Entrarem a descobrir sa història de sa sabateria La Torre de Mo.
Molt bé, moltes gràcies, Clara, des de Menorca, i ara passant per Eivissa i Formentera. Laura, tu, què teniu per avui?
Molt bon dia, Joana. I doncs, mira, nosaltres avui aprofitarem per actualitzar-nos de tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies. Ens ho explicarà el nostre company, en Pepo Rubio, de Ràdio Illa. I més tard, com feim els dimecres, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats del nostre company, el periodista i divulgador del món del pa, Ivan Llarza, amb qui avui no parlarem de pa, parlarem de pardalets, i completarem el programa sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Avui farem balanç dels 20 anys de la Fundació de Celles aquí a Eivissa.
Quasi res, i de molt de continguts i molt de protagonistes també a Eivissa i Formentera, gràcies, Laura, i també molt de continguts i molt de protagonistes al Dia Mallorca, amb en Jaume Noguera, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, primer començarem parlant del seu clúster de la indústria química, els químics, els grans oblidats de la nostra ciència, que fins i tot fan el control de tots els utensilis que emprenen a la universitat. I fa poc han participat en el Fòrum de Saigo i volen parlar amb en Joan Miquel Mates, que és el gerent del clúster de la indústria química a Balears. Una veu molt autoritzada per saber en quin estat se troben les nostres aigües i el nostre medi ambient en general. Després parlarem de mobilitat, també de nous busos per la capital. Parlarem de truc, perquè el truc torna amb molta força en Joan Ferrer, sí. Joan Ferrer està...
No n'he sabut mai, però m'encanta.
Radiografia mallorquina, és que el món mallorquí, el truc. Se lluga a València, a Argentina i a Mallorca.
Jo sé jugar Ramiro, no?
Ramiro, fantàstic, és que hem vist tot això, tot val, tot val. I també analitzarem avui les criatures nadalenques, el nostre analista Xavi Canyelles, perquè darrerament hi ha uns elfs que s'han posat de moda, i mos estranya moltíssim, no saben que són aquests elfs, i en Xavi Canyelles mos dirà què són.
I doncs també estarem molt atents en aquests elfs i en aquestes notícies que també i aquest contingut que teniu preparats per el Dia Mallorca. En Jaume Noguera és d'Extremadura o no ves?
Home,
que sí. I d'altre parell que avui acaba...
M'ha sap molt de greu que en dos dies seguits hagin mort en Jorge Legal i en Robinista d'Extremadura.
I sí. Mira, avui acabam aquest programa amb música d'Extremadura, precisament per aquest petit homenatge que li hem volgut fer avui a Robinista, que mos ha deixat a 63 anys, ben jove. Així que aquí ho deixam. Nosaltres tornem demà, vos deixem en les edicions insulars del dia, a Menorca, a Mallorca i a Pitiuses, i nosaltres tornem demà, com sempre, puntuals a la cita a partir de les 9 del matí. Adeu, que vagi bé.
Y ensancha el alma.